Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Esquerra, el PSC i els Comuns han acceptat una fórmula per donar més marge perquè Junts per Catalunya no s'acabi despenjant definitivament de la proposta en la qual Junts ja ha estat treballant activament durant diverses setmanes i fins i tot es va fer la fotografia amb el nou decret. I l'objectiu de donar-los més temps a Junts és que acabi tornant a aquest consens i per això el text que està registrat al Parlament de Catalunya no es votarà fins a finals d'aquest mes d'abril. No es debatrà i no es votarà fins a finals del mes d'abril. Això en principi hauria d'haver passat al llarg de la propera setmana, però s'ha decidit donar aquest marge als de Carles Puigdemont perquè replantegin el seu posicionament. L'acord va aixecar polseguera, no només amb Junts, sinó també en d'altres entitats de l'òrbita independentista, però també, fins i tot, i si ha de ser realista, també en part de la comunitat educativa no han acabat de veure clar aquest nou decret. Avui en volem parlar del decret, del consens, de com aplicar aquesta normalització lingüística, de com fer que el castellà estigui present a l'escola i el català continuï sent vehicular, i de si aquest decret realment el blinda o no el blinda. Una de les persones que també hi ha estat treballant és l'Esther Niubó, que és diputada del PSC al Parlament. Senyora Niubó, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al matí a Ràdio Estel. Explicava que finalment han decidit donar-los aquest marge a Junts per Catalunya perquè tornin a l'acord. Vostè veu realment la possibilitat, confia que Junts a finals del mes d'abril votarà aquest decret?
Jo confio que sí, és a dir, jo crec que val la pena, no?, poder esgotar aquests últims dies que queden per recuperar, no?, a Junts dintre d'aquest consens. I vaja, jo confio plenament que sí, perquè pensi que això no són feines que s'hagin fet ràpidament. Portem 2 mesos pràcticament treballant de manera discreta aquest acord i, per tant, Junts, en fi, ja ha participat, ja ha dit la seva i, per tant, em sorprendria que ara de cop doncs, canviés molt l'orientació que ha tingut en aquestes darreres setmanes. I, per tant, esperem i desitgem que, com s'ha dit molt, doncs, posi, no?, els interessos de la llengua de Catalunya doncs, per sobre d'alguns partidistes que pogués tenir.
Han tingut ocasió de parlar amb ells? Ara ja han passat uns quants dies, diguem-ne, des de l'anunci nocturn, no?, de Junts que saltava de la acord. No sé si han pogut fer alguna altra reunió o han pogut mantenir algun contacte.
Hem fet algun intercanvi. Ara parlo personalment, em consta que hi ha hagut converses, jo personalment doncs, amb el portaveu de Junts, doncs, no?, amb qui hi hem parlat totes aquestes setmanes, doncs, hem intercanviat algun missatge, però bueno, esperem que puguin refer la situació que han tingut, no?, aquest alta baix, un cop firmat aquest acord.
Enteneu aquest canvi de posicionament després de 2 mesos treballant amb ells? Perquè a vegades aquestes coses poden acabar passant, diguem-ne, que algú no s'adsumi a un acord perquè no ha estat consultat o es queixi de que no hi ha pogut participar, però durant aquests 2 mesos Junts ha participat activament de la redacció d'aquest decret.
Efectivament, a mi m'ha sorprès molt, és a dir, un entén tot, no entén aquesta política de Twitter que potser a determinades formacions els hi pot fer trontollar les cames, no?, en un moment donat. Però vaja, em sorprèn perquè hi ha hagut un enfocament de fons, és a dir, s'ha parlat a fons d'aquesta qüestió i per tant enteníem que tots els debats, no, interns possibles que haguessin hagut de tenir doncs, els podien haver tingut fets. Però en tot cas jo vull respectar aquesta formació, totes les formacions doncs, en fi, poden necessitar o poden tenir aquest problema i en tot cas esperem que, com dic, en els propers dies i setmanes puguin refer a aquesta situació i, per tant, tornin i recuperem aquest consens tan important que havíem assolit.
El decret, tal com està plantejat, garanteix el català com a llengua vehicular a l'escola?
Totalment. És que el que fa és preservar aquest model i actualitzar-lo. El que fa és actualitzar i refer un consens polític entorn d'aquest model lingüístic que estableix que el català continuarà sent el centre de gravetat, la llengua vehicular, perquè som conscients que és la llengua amb una inferioritat de condicions que s'ha de promoure, que s'ha de fomentar, que s'ha de protegir, i després també fa un pas endavant en el reconeixement del castellà com a llengua d'aprenentatge, que també ha de tenir una presència adequada en els centres educatius, precisament per garantir el que és l'objectiu polític, no? L'objectiu polític és el domini oral i escrit, s'incorpora també el domini oral de les llengües oficials al final de l'escolarització obligatòria, i aquesta és la missió que tenen els docents, i per tant el que hem de garantir es blinda també que el català sigui i continuï sent llengua vehicular, i evidentment doncs, també es reconeix que el castellà doncs, és una llengua d'aprenentatge que ha de tenir la seva presència a les escoles.
És a dir, és un decret que dona resposta a la sentència del TSJ?
Mire, nosaltres el que hem fet és política. Nosaltres, com ara parlo com a PSC, donem per fet que les sentències, evidentment, s'han de complir, estem en un estat de dret, però des de la política s'han de també proporcionar les eines, no? I en aquest cas veiem que és una llei que s'ajusta millor a les necessitats del país, que s'ajusta millor també a les escoles, no? I també té en compte un tipus educatiu que ja no és el de la classe magistral només, sinó que a més doncs, hi ha diferents en fi, recursos, projectes globalitzats, i per tant té molt a veure també els usos lingüístics que fan a l'aula l'alumnat entre ells, i evidentment també permet complir millor aquesta sentència.
El que passa que vostè diu que vostè fa política i no una altra cosa, però si vostè dona per fet que la sentència s'ha de complir, he de donar per entès que entén que aquest decret serveix per complir la sentència, no?
Miri, això serà el govern el que tindrà, no? El que té l'obligació, en tot cas, té el deure d'explicar com s'ha fet complir o com es fa complir o com pretén fer complir aquesta sentència. Nosaltres el que diem és que intentem, no, des del poder legislatiu, intentem fer una llei que entenem que s'adequa molt més a les necessitats i a la realitat educativa, a l'escola, que a més estableix un objectiu molt clar, que és aquest domini de les dues llengües, oral i escrit, perdó, de les tres, tenint també en compte l'aranès a l'Aran, i a més diu que tindrem en compte, cosa que fins ara no dèiem, no? Que tindrem en compte la realitat sociolingüística de les escoles, i a més ho farem d'acord amb els resultats, no? Amb el control, amb els instruments d'avaluació i de millora de les competències de la qual doncs, es dota la pròpia administració educativa, que ja té els seus instruments diguem de control i de verificació doncs, que s'estan complint o no les competències, i per tant pot ser més flexible a l'hora d'aplicar un determinat projecte lingüístic o un altre.
Clar, hi ha una qüestió de la normalització lingüística i de l'ús del català a les aules, que si en faig d'extrapolació, diguem-ne, i no entrem en el debat polític, no?, que vostè deia, segurament no, nosaltres no hem d'entrar a la qüestió de la llei. Dilluns parlàvem en aquest mateix programa, aquesta hora, amb la portaveu del Sindicat Majoritari de Mestres, amb la Iolanda Segura, que era molt taxativa, assegurant que aquest decret no garantia la immersió lingüística, entre altres qüestions, perquè sí que obria la porta a l'entrada del castellà a l'escola. La paraula immersió també l'hauríem de començar a actualitzar?
No, és que aviam, nosaltres aquí hem modificat la llei de política lingüística, que és una llei marc, però continua havent-hi la llei d'educació de Catalunya, que parla dels programes d'immersió, d'ús intensiu del català, i hem de recordar que la immersió lingüística és una eina pedagògica. La immersió lingüística no és un sistema educatiu, és una eina pedagògica al servei de l'aprenentatge del català, en aquest cas, a més en uns entorns molt determinats. Per això és tan important reconèixer aquesta realitat sociolingüística, perquè vol dir que la realitat, diguem, de la llengua en tot el nostre territori és diferent, no? Allò que hem dit sempre, que el mateix una escola a la Vall d'en Basc, una escola doncs, a Santa Coloma de Gramenet, i a partir d'aquí el que donem són les eines legislatives per garantir aquest objectiu, i el català doncs, continua sent la llengua vehicular a l'ensenyament, i el castellà doncs, també es reconeix com a llengua d'aprenentatge, però és que de fet ja hi és. És a dir, en el fons estem reconeixent moltes coses de les que estan passant a l'escola avui dia, i al final doncs, jo crec que en aquest debat dels últims anys que hem tingut hi havia un problema per una part, més o menys nombrosa, de reconeixement. No? El castellà és una llengua oficial també a Catalunya, i a més és la llengua diguem, materna d'una majoria de catalans, i per tant és lògic que també s'incorpori aquest reconeixement del castellà, que ha de tenir una presència adequada de la mateixa manera que l'ha de tenir el català o l'aranès a l'Aran, amb l'objectiu doncs, pedagògic, que és assumir doncs, aquest ple domini, que és el que voldríem tots. De fet, el que voldríem tots és, a més, sumar-hi segurament una tercera o una quarta llengua, no? Perquè és un tema d'igualtat d'oportunitats, és un tema de millora del sistema educatiu.
Clar, hi ha moltes veus que s'han estat pronunciant al voltant d'aquesta qüestió les darreres setmanes, evidentment, perquè era una qüestió d'actualitat. Vostè entén que hi hagi tant debat sobre la presència del castellà a l'escola, quan a la realitat molts mestres el que ja et diuen que és que a dia d'avui de facto el castellà ja hi és de manera permanent a l'aula?
És que és lògic que hi sigui, és a dir, el castellà, com deia abans, és una llengua oficial a Catalunya, és una llengua, diguem, materna d'una majoria de catalans, també de l'alumnat, i avui dia, com deia abans, ja no només hi ha l'educació, ja només la classe magistral on el mestre diu unes coses i els altres apunten, és que hi ha treball globalitzat, hi ha projectes, hi ha intercanvi, no?, lingüístic entre l'alumnat, i per tant, evidentment que la presència hi és. Per tant, el que fan aquesta llei, aquesta modificació de la llei, és recollir aquesta realitat. I és veritat que a vegades doncs, potser no estava del tot present a la normativa i s'havia de normalitzar, però insisteixo, aquí el que fem és preservar el model d'educació, d'escola, del nostre sistema educatiu de Catalunya que hem tingut, l'actualitzem i a més refem un consens polític que els últims anys doncs, segurament no s'havia trencat, però sí que s'havia escardat.
I aquest decret permet que en aquest nou model d'ensenyament i en aquest nou model d'escola i de realitat social en la qual fins i tot a l'aula, en aquest treball que fan els alumnes per competències, no?, i en el qual parlen molt entre ells, i el castellà és sovint la llengua vehicular, com es garanteix que part de l'aula de l'ensenyament s'acabi fent en català amb aquest decret? Justament pel nou model d'ensenyament que hi ha, perquè no hi ha la classe magistral en la qual, si el professor parlava en català i tothom callava, ja està, la classe era en català segur, no?
Clar, doncs aquí és on intervé el criteri pedagògic, que és el més important de tots aquests, és a dir, qui són les direccions, els centres, els tutors, les tutores, els mestres, que a l'hora de veure, no?, de valorar quins són els recursos d'aprenentatge, quins són els usos lingüístics al seu propi centre o a la pròpia aula, doncs han de veure de quina millor manera han de fer una estratègia o una altra, no?, i tenir a disposició tots els programes d'aprenentatge que disposa la LEC i els seus propis projectes, i per tant confiança total. Jo crec que aquí alguns també voldrien fer política educativa partint de la desconfiança envers la comunitat educativa, i és tot el contrari. Ells saben què passa, ells saben com ho poden enfocar de la millor manera, i l'únic que hem de treballar és per garantir aquest objectiu, que és al final aquest domini, en fi, plurilingüe, no?, com el màxim de llengües puguem dominar, doncs més igualtat d'oportunitats i més oportunitats de futur tindran els futurs ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Com s'explica vostè l'esberlada general que hi ha ara mateix a Catalunya pel que fa a l'educació, que era un camp en el qual hi havia hagut tradicionalment molt de consens, fins i tot també polític?
Sí, però sap què passa? Que en els últims 10 anys doncs, s'ha abandonat l'educació. Des del punt de vista del govern de la Generalitat no s'han posat els recursos a disposició, hi ha hagut moltes retallades que a dia d'avui encara no s'ha revertit, i sobretot hi ha hagut un menysteniment. I a dia d'avui, que tenim mestres que porten dos anys d'una pandèmia molt important, que a més han hagut de gestionar altes, baixes, que han tingut de dedicar molts esforços a aquesta part de Covid, a més se'ls està imposant doncs, un seguit de coses, i no hi ha hagut el diàleg suficient, és a dir, l'educació ni s'imposa ni s'improvisa, i aquí a més sobretot han faltat recursos, i el que convé és refer el diàleg també social en l'àmbit educatiu i posar recursos sobre la taula.
Tal com està la situació ara mateix, la solució és canviar un conseller, com està reclamant una part, per exemple, de la comunitat educativa?
Jo no sé si la solució és canviar el conseller. La solució, precisament, és arribar a acords amb aquesta comunitat educativa que estan demanant coses de sentit comú, no? I al final, fa molts anys, ahir mateix a la Comissió d'Educació doncs, parlàvem de l'escola inclusiva, no? Tenim un decret del 2017 que demanava avançar cap a un model educatiu inclusiu, i fixi's que ni tan sols s'ha desplegat. I clar, jo crec que com aquesta hi ha moltes coses. Tenim la llei de formació professional i cada any sabem doncs, el problema que hi ha de falta d'oferta pública de formació professional. És que tenim molts fronts oberts, i aquí doncs, demostra que en els últims 10 anys no s'han fet les coses com calia fer-les, i ara, al marge de si ha de dimitir o no el conseller, el que ha de fer el govern és buscar acords, establir aquest diàleg, posar recursos sobre la taula i planificar, i deixar d'improvisar, perquè escolti, estem a poques setmanes de les jornades de portes obertes, i en alguns casos ja han començat, i aquí els directors i directores, quan han d'atendre les famílies, no saben dir quin currículum tindran l'any que ve. És que això no pot ser.
Aquests directors i directores avui estan indefensos davant la sentència del 25%?
Aviam, si un té en compte doncs, la sentència i les demandes judicials de les famílies que demanen aquest 25%, és evident que el focus, no?, la persona que ha de complir o no aquesta sentència, a dia d'avui eren les direccions. Jo crec que aquesta modificació de la llei doncs, també permet protegir i, en tot cas, doncs, establir una normativa més general que doni més tranquil·litat a l'escola. I, efectivament, l'escola ha d'estar pel que ha d'estar, no? Que és per donar les màximes oportunitats educatives a l'alumnat i deixar els conflictes els ha d'assumir a alguna altra part.
Vostè parlava de revertir les retallades, per exemple, aquesta és una de les reivindicacions que tenen els mestres i professors que avui estan acabant aquests primers 5 dies de vaga que estaven convocats. En aquest mateix programa dilluns ja deien que donaven pràcticament per descomptat que hi hauria més jornades de vaga perquè les posicions no s'han apropat i no hi ha un acord. Vostè creu que hi ha realment ara un marge per revertir les retallades d'una manera ràpida, tal com estan demanant els sindicats, tenint en compte la situació econòmica que es viu ara mateix?
Miri, de manera ràpida no ho sé, però de manera progressiva sí, i també li diré, el pressupost que tenim en aquests moments és molt millor del que teníem fa uns quants anys. Per tant, com pot ser, no?, que a dia d'avui tinguem un pressupost més ampli en matèria educativa i tinguem una gestió tan nefasta com la que estem tenint, tinguem un descontentament tan important per part de la comunitat educativa, això indica que les coses no s'han fet bé. És a dir, ja no estem en un moment no, de retallades com hi havia en el seu dia, no, d'austeritat que un determinat govern va imposar. Avui dia hi ha hagut un pressupost expansiu. Els recursos que han vingut del govern de l'Estat només en matèria educativa són molt importants, com mai hi havien estat. Com pot ser, doncs, que el resultat sigui aquesta improvisació constant, aquesta imposició de les maneres? No és tant la qüestió del calendari, sinó hi ha moltes altres qüestions que estan sobre la taula i que al final doncs, el que convé és algú o aquest govern, ja parlo en general, per no qüestionar un conseller o un altre, que assumeixi que aquí, doncs, en fi, han de fer molts gestos perquè venim de molts anys que no s'ha fet res.
Ah, no li preguntava això perquè ahir, per exemple, una de les queixes dels mestres i professors en relació al que estan vivint aquests dies és que ens estan proposant solucions a les retallades, però de cara al 2025, que és un any en el qual encara no sabem ni tan sols si el govern que hi haurà serà el que ens ho està prometent.
Bueno, de fet, això ja ha passat, no? Aquí el 2017, quan la CUP va recolzar els pressupostos de Puigdemont, va haver-hi un acord en aquest sentit i què ha passat? Que tampoc no s'ha complert, no? És a dir, que aquí ja us coneixem una mica, en els últims anys doncs, estem farts al Parlament de Catalunya d'aprovar mocions, resolucions que s'aproven i que després no es compleixen. Doncs aquí doncs, hi ha hagut acords polítics i acords amb sindicats que ha passat exactament el mateix. Aquí, i d'això és el que estem patint. Per tant, el que necessitem ara és un govern realment eficient, que s'hi posi, que tingui clar quins són els problemes reals que tenim, també en matèria educativa, i ho gestioni de la millor manera, i no és el que estem veient en aquests moments.
Entén que el curs vinent hagi de començar sí o sí el dia 5 de setembre, quan, tothom sap que molt probablement si aquesta mesura es retirés o es posposés un any, ja no hi hauria vaga al sector?
Miri, jo puc entendre i puc defensar aquest avançament. El que no defenso en cap cas és la jornada compactada tot el mes de setembre, pel que perjudica, no?, l'alumnat més vulnerable i les diferències que creen entre centres educatius. Ara bé, tenint en compte que hi ha un dictamen del Consell Escolar de Catalunya que demana una moratòria d'un any i, per tant, donar-nos de més temps per ajustar més les necessitats, perquè pensi que l'any que ve s'hauria doncs, d'aplicar aquest nou currículum educatiu, és a dir, ja tot aquest cansament acumulat, em sembla que seria molt raonable poder doncs, posposar un any aquesta decisió. I, en canvi, no estic gens d'acord i penso que no s'hauria de posposar l'aplicació del nou currículum educatiu. És que al final serem de l'única comunitat autònoma que tindrem el currículum de la llei verd per la ineptitud d'aquest govern de la Generalitat.
Un currículum en el qual el govern ha decidit mantenir la filosofia. Li agrada?
Home, i tant. Jo crec que la filosofia ha d'estar ben present. Hi ha moltes altres matèries, no? Que sempre quan hi ha una reforma educativa, i és normal, diferents sensibilitats ens demanen, per exemple, més ensenyaments artístics, més ensenyaments de la tecnologia, més ensenyaments de la filosofia, però em sembla que la filosofia és molt important i, per tant, és un pas endavant que, en fi, com a mínim, això s'hagi més o menys recuperat.
Per acabar la conversa com la començàvem, aquestes properes setmanes és molt probable que Junts demani algun pas per poder tornar a aquest acord, bàsicament perquè el decret està registrat, s'haurà de debatre, s'haurà de votar, i si hi ha d'haver algun canvi, en tot cas, el que hauran de negociar ara és que hi hagi alguna possible esmena. Per on creu que hauria d'anar aquesta esmena perquè Junts tornés al consens?
Miri, no ho sé, nosaltres hem signat aquest acord, igual que ells, quedava molt clar i hem fet molts esforços i molta feina, diem, per arribar aquest acord i, per tant, doncs, la veritat que no li sé dir i espero, en tot cas, que sigui alguna cosa que no desvirtui l'esperit inicial, perquè, evidentment, si això ho fes, doncs, ja no estaríem parlant d'un acord i aquí doncs, caldria refer des del principi.
Veurem cap on van partant aquestes negociacions. Tenim aquest marge de 3-4 setmanes ara abans no s'hagi de fer aquesta votació a finals del mes d'abril, d'aquí a un mes aproximadament. L'Esther Niubó és diputada del PSC al Parlament, una de les responsables dels socialistes catalans en matèria d'educació i d'ensenyament. Senyora Niubó, gràcies per haver-hi estat avui al matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passa un minut del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat i en tornar obrim el temps de tertúlia per analitzar-ho tot plegat i estarem pendents també de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, on ha d'explicar i anunciar les mesures que ha pres i ha aprovat el Consell de Ministres les últimes hores. Entre d'altres, una que ens sorprenia ahir a la tarda, aquesta rebaixa a partir de divendres de 6 euros de mitjana a cada casa en la factura de la llum. A veure com ho explica Sánchez al Congrés. L'anirem escoltant en directe. Publicitat i ens hi posem.